Ara mateix, 12:45 en punt del matí, dedicarem aquesta mitja horeta final, abans no arribem a les 12, a tertuliejar. No sé si està ben dit això de tertuliejar, o potser m'acabo d'inventar una nova paraula, però en qualsevol cas, passarem una bona estona amb la nostra gent de cada divendres. Avui ens falta en Pere, és baixa, però la resta sí que hi són. Eduard Prim, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Josep Soler, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Toni Muñoz, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Què tal? Esteu distrets, eh?
Molt.
Estàs distret, Toni?
Sobretot molt satisfet.
Estàs distret amb el Florentino.
Ui.
No has pogut mai amb això.
Però compte, Florentino, quan jo l'escolto, primer que la feina que n'hi ha per escoltar-lo ja, perquè el pobre home té tot comptat, el que té que parlar, però és que l'altre, Riquelme...
Sí, Enrique Riquelme...
Mare meva, sí. Tio, és que jo penso també, que és pitjor que també, Florentino.
També s'ha despatxat a gust fins al punt de considerar que li estaria bé que el Barça desapareixés.
Sí, clar.
Doncs a mi el que em crida una miqueta l'atenció és quins espais comunicatius estan fent servir els candidats. Ahir el Florentino apareix en un programa que, no, que res té a veure amb l'esport i amb el futbol menys, com és aquest programa que es diu, crec, Horizonte, que presenta Iker Jiménez. Sí. L'altre dia Enrique Riquelme crec que va anar a l'Hormiguero. És a dir, espais en els que, evidentment, vaja, sí, es pot parlar molt de propaganda madridista o de què fitxaré i què deixaré de fitxar, però que no són espais pròpiament del món esportiu, no?
Ja. Bé,
suposo que està estratègicament està buscat això. Estratègicament està buscat, perquè evidentment aquests programes tenen un públic i això també suposo que es té en consideració. Bé, no sé, si voleu comencem per aquí.
Sí, és que realment el futbol, és clar, l'interès pel futbol sobrepassa l'interès normal de la gent que ens agrada l'esport o ens agrada el futbol, perquè ja transcendeix a tot. Clar, el Florentino Pérez ja no és un president del Madrid, és un personatge que mou els fils de la política espanyola, que posa vetos a periodistes, que censura en programes i d'això, i això en un país com aquest pues porta molta teca per
sí,
parlar.
Sí, sí, molta soroll. Sí. El veieu guanyant a seleccions, a Florentino? Josep, tu el veus?
Sí, tant.
Sí.
Bueno, jo no tinc elements de control de
no, jo tampoc.
Del Madrid, gràcies a Déu, però penso que sí,
guanyarà.
Que guanyarà. Perquè...
No per goleixada, eh? Al principi es parlava de que guanyaria per goleixada.
Anirà més ajustat.
Es cursa molt aquest, vull dir, la retalla
no sé,
molt. Aquesta de la goleada,
no he llegit
no
cap enquesta. De...
Solo que escolto, eh?
No sé si poden votar per correu al Madrid.
Sí,
diria que sí.
Requer més que s'hava de rop correu.
Es pot, però hi ha d'haver sota signatura notarial, sí. Si no vaig equivocat. Però les dues candidatures ja s'han preocupat que aquí no pugui anar a votar, perquè em sembla que és un dia bastant complicat a Madrid, no sé si el Papa...
Sí, el Papa, està el Papa.
El Papa i a més tenen que anar a Valdebebas, que no sé on està.
Sí, però clar, la
això
ciutat...
Això és diumenge, no?
La ciutat, sí.
Ni ho vull saber on clar, està, perquè... Però no sé si està molt a prop de Madrid, Valdebebas.
No, el problema és
com
que la ciutat...
Com aquí Sant Joan d'Espí o...
Ja, no
el
sé.
Problema és que la ciutat col·lapsarà.
Sí.
Llavors s'han ocupat les dues candidatures de tenir un senyor notari a cada seu de la candidatura per poder fer aquest tipus de vot.
Bé, per aquells que no ho sàpiguen, ahir Florentino es va despatxar afirmant que dimarts farà una gran oferta a un club de Champions per un gran jugador, òbviament no va dir qui, i que seria en qualsevol cas el fitxatge més car de la història del Real Madrid.
Però no de la Premier, no?
Va dir que no eren ni Kane, ni Olise,
no.
ni
de la Haaland,
Premier.
No?
No. No,
bueno, de la Premier va dir que no.
Es veu que és el João Neves, del Paris Saint-Germain. El João Neves, un portuguès.
João Neves, o també s'ha especulat amb Vitinha.
Amb Vitinha, jo he escoltat molt Vitinha.
No sé.
Que jo...
Però aquests jugadors voldran marxar del París? tal com està el París, vull dir, clar, venen de guanyar dos Champions consecutives, estan en un moment futbolístic el millor dels últims anys, òbviament. Sí. No sé, vaja, que s'especula molt, amb aquests noms, però...
Bueno, sí. El PSG també ha de voler vendre. Sembla que ja no hi ha clàusules.
Ja.
I si n'hi ha, seran més altes que 150 milions, i aquesta gent tampoc necessita els diners. Llavors... No sé, jo crec que el Barça ja ha intentat treure jugadors d'allà i ens els han acabat fotent ells a nosaltres. I més aviat ha sigut al revés. Llavors, no sé... A veure, al final, clar, si un diu Haaland, l'altre ha de dir alguna cosa. Crec que va més per aquí que... Jo crec que el Madrid està fotut de calés, igual no tant com el Barça, però jo crec que el Madrid està bastant fotut de calés, també. Mm-hmm.
El que sí ha transcendit és que el Madrid incorpora Dumfries i... l'altre ja no me'n recordo.
I el Konaté.
Konaté, correcte, sí. Correcte. Sí. El migcampista del Liverpool i el defensa de l'Inter. Aquests dos fitxatges ja estan confirmats.
Sí.
Més enllà, òbviament, de Mourinho.
Sí, l'entrenador és el Mourinho. Fitxarà jugadors... de la defensa molt físics i
de perfil, sí, de perfil més
i que fotin patades, perquè
fotin patades.
El Di Maria, aquell que va jugar al Madrid, sí. Aquell va fer unes declaracions dient que quan hi havia l'enfrontament entre el Barça i el Madrid a l'època del Mourinho i el Guardiola, que el Mourinho els deia que paguessin patades, que era l'única forma de guanyar el Barça del Messi. Això ho va dir el Di Maria, i la prova és que tenia allà el Sergio Ramos i el Pepe, que eren un parell de sinvergüenza, de marranos i tot el que vulguis, amb la vista gorda de tots els àrbits. Perquè, escolta...
Sí, aquells duels...
Aquell duel era impressionant.
Hi ha la famosa final de Copa que perd el Barça, que va ser aquella Copa del Rei que el Madrid va celebrar, vaja, com si haguessin guanyat gairebé la Champions, en què aquell partit al Madrid.
Aquell partit, la televisió holandesa va fer un reportatge de totes les entrades antideportives que va fer el Madrid, un reportatge que durava 4 o 5 minuts, que era per agafar l'àrbit i dir-li, escolta, tu mira això,
Miris això.
Tu vas permetre això, doncs escolta, tindries que tenir vergonya de sortir al carrer.
Sí. O ja no arbitres més.
Era l'Undiano Malenko, eh?
Jo no recordo qui arbitrava aquella.
Sí, l'Undiano Malenko. Tinc aquí, l'Undiano Malenko.
Tens el pap. Sí. Bé, sí. Aquella final que guanya el Madrid, repeteixo, sí. Crec que va ser amb un gol del Cristiano Ronaldo, la pròrroga, sí.
De cap sí. El Pinto.
El Pinto, sí senyor. Sí. Que al Barça li van anul·lar un gol de Pedro, potser.
Sí, doncs aquest partit hi ha un reportatge a la televisió holandesa agafant exactament totes les jugades antiesportives que va fer el Madrid i que l'àrbit va passar per alt. Entre ells una agressió de l'Arbeloa i el Sergio Ramos amb el David Villa,
sí.
Sense pilota.
Sí senyor.
O sigui que...
Sí.
Quan tu parlaves del Sergio Ramos, jo també me recordava de l'Arbeloa, Havia fet moltes.
Sí.
Que ara totes aquestes declaracions que fa i tot això no me ve de bo, de nou, perquè havia fet moltes, i aquest és d'aquesta corda,
Ho feien tot, Xavi i Alonso.
I el Xavi Alonso no era un capellà, Déu-n'hi-do,
Repartia com...
Déu-n'hi-do.
Al final fas el que et diu l'entrenador, Més val que el Madrid s'hi posa en Mourinho, que per cert val 15 milions.
15 milions, sí.
La meitat del que s'ha gastat el Barça aquest any, ells ho gastaran amb l'entrenador, a part del sou. Més val que els hi surti bé. Si aquest any hi ha hagut crits de dimissió per tothom i xiulades als jugadors, quan comencin a malament la cosa,
sí.
El públic es tornarà a boig.
El Madrid es queda sense xarxa, òbviament. Deixem el Madrid. Us pregunto per l'actualitat de Can Barça, que aquests últims dies també ha afluixat una miqueta, però vaja, estem amb Julián Álvarez, que escolta'm, jo no sé... Fins a quin punt...
Jo, el Julián Álvarez, crec que és un bon jugador. Ara, a part d'això, jo tractes amb l'Atlètic de Madrid no en faria cap, per norma. amb vostè no en parlo. És com que... aquell veí que et fa la punyeta i li dius amb vostè no en parlo més, doncs en l'Atlètic de Madrid no. Es va estafar amb el Griezmann, es va quedar Luis Suárez gratis, es va quedar
el David Villa
gratis.
Sí, sí, sí.
I
és que he llegit de tot, des de que alguns donen per fet que Julián Álvarez acabarà al Barça, els que diuen que tot això és foc d'encenalls i que, escolta'm, que Julián Álvarez s'acabarà quedant a l'Atlètic de Madrid, una miqueta contracor, amb el perill que això suposa també. No ho sé, jo no sé fins a quin punt s'ha de posar tota la carn a la graella per aquest jugador, a no ser que, òbviament, el Barça, que entenc que sí, i en aquest cas el senyor Deco tingui un pla B o un pla C o el que sigui, no ho sé.
Home, necessites un davanter,
perquè sí. De cop i volta hem deixat de parlar de João Pedro. João Pedro ja surt de l'equació, com aquell sí. Que diu, no?
Però tu pensa per què s'ha deixat de parlar, eh? Perquè el Deco no parla molt, eh?
No, que el Deco, òbviament, no va transmetent els fitxatges.
Per això t'ho dic, per això dic.
I fa bé, perquè, òbviament...
A mi me dóna la sensació que Julián Álvarez no vindrà al Barça.
No vindrà.
Passarà com el Nico, de l'any passat.
El Nico Williams.
Vinga a parlar, ja estava fitxat, ja estava d'això, i al final res. I amb aquest passa el mateix. En canvi, doncs, el que no escoltem tant, compte que no estigui treballant el Deco, eh? Mm-hmm. Perquè, i tinc una sorpresa a la mà, eh? Perquè s'està parlant massa d'aquest.
Sí.
Està tan segur que vindrà aquí que no vindrà.
Bé, en el seu dia, que es va parlar molt de Bastoni, d'aquest central de l'Inter, doncs Bastoni ja definitivament no vindrà, i ara ahir va aparèixer un altre nom d'un central, és un nom així una miqueta...
Cambiasso.
No. Castello, no sé què, no ho recordo, eh? Però un central que ha jugat Leipzig, i bé, que es diu que el Barça, doncs, no ho recordo, ara no ho trobo, però vaja, en fi, que de noms n'apareixen cada dia un fotiment.
Sí, i ara també diuen del Cucurella, que si marxa el Balde, que el Balde...
Jo veus, sí que som un jugador que fitxaria, Cucurella.
Treballa molt.
Jo soc un jugador que sí que fitxaria.
Treballa molt, ho dona tot.
Perquè crec que al lateral ens falta alguna coseta. I el Cucú, jo penso que és un jugador interessant en aquest sentit.
I no perd tant la posició. Ataca, però no perd la posició. Vaja, el que he vist jo, a mi m'agrada aquest.
El Balde ha sigut, la temporada del Balde ha sigut fatal.
Molt fluixa.
Ha sigut un coladero. El partit de l'Atlètic de Madrid, que ens va ficar 4-0, van entrar per la banda del Balde totes les vegades que van voler. Vull dir que no...
És que teníem les dues finestres descobertes.
Sí.
Les dues finestres obertes, no?
Clar, el Koundé per una banda i el Balde per l'altra. Els dos laterals estaven descoberts.
Ara que dius Koundé, és un altre dels noms que ha sortit també últimament com a possible sortida, no? Però que està clar que el Barça haurà de
fitxar laterals.
Sí.
Bueno, jo ho tindria fàcil.
Jo ja m'he perdut, Toni.
Jo tindria fàcil. Jo aniria al Barça B, o al Barça, filial del Barça, i agafaria dos laterals.
Sí, però
jo en defensa no
em gasto... Que calés.
No em gasto diners, em gasto en delanters. Jo en defenses no.
Clar.
Delanters. En gent que marqui gols.
El Julián Álvarez té moltes virtuts, moltes, però... un club com el Barcelona ha de saber buscar. No pot dir, si no hi ha el Julián Álvarez ens quedem sense solucions, perquè hi ha d'haver-hi... Per exemple, quan el Barça va fitxar l'Stoikov, no el coneixia ningú.
No.
Ningú. I va ser un fitxatge, pum.
És cert,
Stoikov,
és cert.
I el rendiment que va donar, fantàstic. I era un gran jugador. Vull dir, segur que hi ha jugadors, segur. Mm-hmm.
El que passa és que, per exemple, ara que dius això, l'altre dia que també escoltava el Monchi, no?, dient que anar a fitxar jugadors al Mundial és una errada, no? Clar, molta gent deia, mira el Monchi quan estava al Sevilla, quins jugadors que fitxa? Sí, però clar, era el Sevilla, i la realitat del Sevilla no és la realitat d'un Barça o d'un Madrid. És a dir, tu com a Sevilla pots fitxar un Dani Alves o pots fitxar un Canuté o pots fitxar un jugador d'aquests que no el coneix ningú i t'acaben donant un rendiment extraordinari, no?
Sí.
Però clar, això el Barça ho pot fer d'aquella manera, eh?
Sí, és que a més que se sap que el Barça va darrere un jugador automàticament ja val
Sí, sí.
20 milions més.
Es duplica o es triplica, sí, el seu preu.
Sí.
Sí, jo penso que és...
És a dir, que són realitats molt diferents al cap i a la fi. Vull dir que em sembla molt bé. I que Monchi fa ho ha fet una gran tasca, no, el Sevilla?
Perquè ha fitxat jugadors desconeguts.
Però clar, sí, és
que
el Sevilla.
S'han format allà.
Però també fitxava el Sevilla i s'equivocava.
Sí,
sí, que passa clar, que la gent se'n recorda dels que, dels que han destacat. A Sevilla hi havia un avantatge en aquell moment. No hi ha urgències per guanyar títols.
Ah, aquí està, aquí està.
Tenen temps d'adaptar-se, de... i el que no s'adapta se'l ven, com que fitxa barat, doncs el ven una mica més car, i això és el que feia Monchi, però Monchi també s'equivocava amb el Sevilla, igual que tindrà encerts amb l'Espanyol i s'equivocarà.
Sí, sí. I alguna errada també, sí, sí, com altra.
Jugadors. El Barça, el problema que té és que si vas a fitxar gent d'aquesta desconeguda, no hi ha paciència.
No.
Ja ho vam fer amb Vitor Roque, no ha funcionat. Quan és un tio que va jugar poc però va fer algun gol. Vull dir, he vist davanters fer-ho molt pitjor. No sé, la gallina Maxi, n'hi ha
sí,
un pàrius
sí, sí, sí,
que, no,
sí,
que no han funcionat gens i Vitor Roque no es va tenir paciència. Tenia, em sembla, va arribar aquí amb 18 anys. Vull dir, clar... aquest perfil de fitxatge ja no t'interessa. Suposo que ara el que estan buscant és un davanter 24, 25, 26 anys que et pugui donar 5-6 anys bons, però clar, ara et gastes 120 per Julián i no funciona i què? O et gastes 100 per Joao Pedro, no funciona i què?
Ah. Sí, no, clar, clar.
Tot té un risc.
Hi ha un risc, òbviament, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
I
després que hi ha molts jugadors que dius, bueno, que el Barça no els ha tingut, tenint-los a la cantera, no els ha aprofitat i després han triomfat. Però això, és clar, és que no et pots quedar amb tots.
Òbviament.
Perquè, és clar, el Cucurella, per exemple...
Va haver de marxar.
Bueno, sí, però sap greu en el cas de Cucurella perquè vam arribar a fitxar Digne, vam arribar a fitxar una sèrie de gent... que per mi són mitjanies del futbol europeu, que no...
El Firpo, aquell, el Júnior Firpo,
i dius, per què no apostaves per Cucurella, com s'ha fet amb Valde?
Però tenia
segurament, a veure, Valde ha fet una mala temporada, això és evident, jo encara li donaria un any més, si el nano no vol marxar, que segurament ningú vol marxar.
No, jo també, però fitxaria algú també.
Però clar, els diners els has de generar, sí, clar, s'ha de vendre alguna cosa, però Ansu Fati sembla que està a punt de tancar-se,
sí.
Lewandowski allibera molts diners.
Es parla de Casador.
Casador podria sortir.
I el Roni Barragi.
En Bargi, aquest també, el tema és que va costar 3 quilos, per poc que te'l venguis ja hi guanyaràs.
Sí.
Sí, clar, l'ideal seria que et vingués algú, et pagués 90 milions d'euros per Koundé, per exemple, és un exemple, no
dic
que
hagi
de marxar Koundé, i invertir. Ara, Koundé va sortir ahir en roda de premsa, va dir que ell té contacte fins al 2030 i que espera continuar.
Òbviament.
I viu a Sitges.
Fora de Barcelona...
Del Barça ningú vol marxar.
No vol marxar.
Del Barça no vol marxar.
És que es viu molt bé aquí. Llavors, clar, dius, te'n vas a Anglaterra, mal temps, aquest senyor, com bé diu el doctor, viu a Sitges, està com un rei aquí, un passeig magnífic per anar a córrer, per fer el que vulgui. Jo tampoc voldria marxar.
El restaurant que el tinc al costat de casa, que no vull dir el nom per no fer propaganda, però em van dir que el Koundé hi va molt,
hi va molt
i que té que dinar dintre, perquè si dina a la terrassa és un continu d'autògrafos que li demana tot això.
Clar.
I hi ha una bona notícia que he llegit al Mundo Deportivo, que dintre de tot és un diari que m'agrada, que és que el Mitchell, l'entrenador del Girona, que ara està a l'Àjax, que vol el Ter Stegen per l'Àjax.
Sí.
Que seria una bona notícia
sí,
pel Barça.
Sí, sí, ho vaig llegir l'altre dia, també.
Quan llegeixes les quantitats, per exemple, amb Ansu Fati, diuen, no, és que el Mónaco ens pagarà 11 milions i, a més, alliberem, i un jugador com l'Ansu Fati està cobrant 7 o 8 milions anuals, és que el
sí,
Barça...
Sí, clar, el vam haver de renovar...
Unes xifres...
Són diners.
Oh, el renoves i lesiona.
Sí.
Tens clar, la desgràcia aquesta.
Ansu Fati, no oblidem, Ansu Fati apareix quan Messi marxa,
sí.
i el Barça s'agafa ell com el clavo ardiendo,
era el déu del Barça.
Fins que lesiona.
Va tenir la mala sort de lesionar-se en aquell partit aquella... contra el Betis, encara ho recordo. I aleshores va ser ja un calvari.
I un seguit de males decisions també, li diuen opera't, ell diu que no, tractament conservador, a partir d'aquí hi ha com una disparitat de criteris entre en Sufat i el seu clan amb els metges, al final s'ha demostrat que no es va fer bé, alguna cosa va fallar aquí, però bueno, ha recuperat d'això, en Flick no el vol, em sembla fantàstic, vull dir, Flick s'ha guanyat el dret de decidir si vull o no vull, aquí ell vulgui, vull dir...
Sí.
I... si et pots estalviar aquesta fitxa, que és molt alta, la de Ter Stegen, el tema és, si vols alliberar, s'ha de rescindir i que hi fitxi per l'Àjax.
Per l'Àjax, sí.
Perquè si el cedim, l'Àjax dirà, no, jo pagaré fins aquí i tu seguiràs pagant calés.
No,
t'estalviaràs alguna cosa, però la cessió s'ha demostrat que...
És a dir, ara ja no és pràctic. Ara ja no és tant que et paguin pel jugador, sinó per alliberar massa salarial. Això és interessant.
N'has alliberat molta. Sí. Em sembla que van dir l'altre dia, si comptaven en su Lewandowski, no sé qui més van dir, Christensen, no està clar que renovi. Si renova serà a la baixa, també
molt a la baixa,
van dir uns 64 milions, que aquí li has d'afegir la fitxa de Gordon, li sumes, bueno, tindries 50 i pico, no? de diferència, no? Vull dir, menys massa salarial per valor de 50 i pico milions, que això al final és el que s'ha d'anar buscant.
Jo sóc molt optimista amb el Gordon, crec que el Barça l'ha encertat el fitxatge, crec. És una intuïció. I abans de l'Ansu Fati va haver-hi un altre que també semblava que seria un d'això, que era el Déu Lofeu, que també va tenir una lesió i ara està amb un club italià,
està a Itàlia intentant tornar a jugar.
Té com els problemes també, no?
Fa dos anys em sembla que no pot jugar i s'ha hagut de fer tractaments molt, bueno, inclús innovadors per intentar tornar a jugar a futbol. Vaig llegir una entrevista fa pocs mesos, i bueno, un calvari, allò d'aquest noi. I era molt bo, però també deien que entre Deulofeu al Barça i Gessé al Madrid estaria una pilota d'or, i mira com canvia el futbol.
Casos de jugadors, com deia l'Eduard, també, ara em ve al cap també un altre, que Ivan de la Peña. Ivan de la Peña també va ser un jugador d'aquells cridats a ser el Nova Mas. Ostres, i era molt curiós el cas d'Ivan de la Peña, perquè allà on va estar no va acabar mai, cap entrenador li va donar
el que va tenir més vista, que no m'estranya perquè era molt llest, amb el de la Penya va ser el Cruyff. El Cruyff no es va deixar enredar amb el de la Penya perquè no feia cas a articles de premsa que deia que el de la Penya que tenia que ser el líder del Barça i tal i qual, i el Cruyff no es va deixar enredar i va tenir raó.
Bueno, el Cruyff amb el de la Penya també estava en una posició més fàcil perquè ell és qui el treu, qui el puja, no? La quinta, no? De l'Opelazzo.
La quinta de l'Opelazzo, sí, senyor. Veien, sí,
no? Que hi havia Belamazán, Roger, no? Celades, era...
I aquell partit memorable al camp del Betis.
Sí. Però de la Penya, tècnicament, era fantàstic. Recordo un cop a l'estadi, jo de petitet, devia tenir 12 o 13 anys, va fotre un gol del mig del camp al Saragossa, algú bestial, tenia una classe,
tenia molta, molta qualitat.
El tema és, jo crec que si hagués continuat Cruyff, crec que l'hagués anat amullant a lo que ell volia. Cruyff marxa de manera abrupta, no? I aquí tens un problema, t'arriba Robson, que aquí vol que tothom defensi. I després t'arriba Van Gaal, que és un cap quadrat, és molt difícil per un jugador que és bastant anàrquic, quadrar amb aquest tipus d'entrenadors, penso.
És a dir, què li veien de dolent als entrenadors a de la Penya? Que era un jugador que no defensava?
No defensava. Jo crec que bàsicament era això, que el futbol ja estava canviant.
Era més físic.
Clar. Sí. I això crec que li va passar. Ara, en benefici de la Penya, també diré que quan va patar l'Espanyol a última hora, un recital, era el millor de l'Espanyol.
I no era
un mal espanyol.
No.
No era un mal espanyol, tenien bons jugadors i a mi de la Penya, a mi sempre em va agradar. Ara, fots aquell pas del Barça a la Lazio, em sembla que és, sí. I allà a Itàlia, sí, sí. Si aquí necessitaves ja començar a defensar i a tenir física, a Itàlia el doble.
Bueno, és com quan Stoichkov deixa el Barça i se'n va al Parma. Uf, allà l'Stoichkov tampoc no va... Ja.
Bueno, jo crec que el Barça ho va fer bé. L'error del Barça va ser tornar-lo.
Ja.
Per sí. Mi, eh? Perquè sí, 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 sí. Ja Stoichkov aquí estava demanant cada any més diners. Al final, també l'edat d'obrada d'un jugador també s'acaba. I Stoichkov vivia molt de la velocitat d'anar a l'espai. El dia que perds la velocitat...
Sí, clar.
Stoichkov no tenia 1 contra 1. No era un tio...
No.
Era un tio de força, de...
Sí, sí, de grapa, sí, sí, sí.
Sí, sí.
D'anar molt a l'espai, sí, sí, sí.
A mi m'encantava, el Dream Team era el meu preferit,
sí, sí,
preferit,
no, un jugador...
Ojalà tinguéssim...
Dels millors que han passat per aquí.
Jugadors amb el seu caràcter...
Era força, era... Sí, sí.
En alguns punts massa excèntric, però vaja... un jugador com ell, vaja, és dels més recordats i jo penso que dels més estimats,
sí,
per l'afició del Barça.
No, són aquells caràcters, ell, Vaquero i gent,
sí, Vaquero.
Gent que realment dius, hosti...
Hosti, Vaquero també ha tingut una carrera molt, molt, molt prolífica, tio, i molt... molt...
Ha guanyat allà on ha estat i havia guanyat lligues amb la Real.
És
si
un
no
jugador que jugadors que et donen un rendiment i que ostres, que han estat més enllà de la seva aportació futbolística, jugadors que han deixat empremta una miqueta per la seva personalitat, no? Pel seu, sí. Per la seva manera de ser, pel seu comportament, no? També, que això és important.
Sí, el Vaquero, jo el veig per aquí, és molt simpàtic.
Sí, home.
Una mica, i em va fer gràcia perquè un dia em va dir, diu, jo jugar al futbol no sabia mucho, lo que ponía muchos huevos.
Sí. És que era així, eh?
Però clar, és que...
Posava molta entrega.
Necessites d'aquests, també. Jo penso que... A veure, sí, diu que no sap jugar a futbol, fotia uns ramats de cap i
un xut
a l'àrea i se li criticava el passe enrere, sí, que aquell passe enrere era la clau per després poder obrir a banda ràpid.
El xiulaven, eh?
Perquè primer no ho entenia.
Sí.
Però aquell passe enrere era clau perquè en Guardiola de cara la posés on volgués. Llavors, a partir d'aquí començava a jugar i al final aquell passe enrere provocava que la pilota arribés a l'Audrup.
Sí.
I de l'Audrup passaven coses.
És allò que a ulls de l'aficionat dius, què passa?
Bueno, també va tenir la pega que clar, Cruyff arriba, que s'ha guanyat una copa a última hora, ella ha de jugar a la recopa, però perd la Lliga, l'any següent torna a perdre la Lliga i guanya la Copa in Extremis contra el Madrid, que si no el fan fora.
Sí.
La virtut de tenir paciència, no? De vale, hem estat 2 anys que hem guanyat una recopa i una copa i després van venir 4 lligues
amb una
Copa d'Europa.
La Copa d'Europa, no? Perquè no era Champions encara, era Copa d'Europa.
Copa d'Europa.
A mi m'agrada més la paraula Copa d'Europa.
Era de les últimes Copes d'Europa.
Crec que va ser, no, o la 92 ja va tenir un format així una miqueta raro.
Va haver lligueta.
Va haver una lligueta després.
Una lligueta que em sembla que vam jugar contra el Benfica, l'Esparta de Praga
Esparta
i el Dinamo de Kiev.
Sí. Però abans t'havies enfrontat al Hansa Rostock i...
I el Kaiserslautern.
Sí, el Kaiserslautern famós, sí.
Clar, encara hi havia les dues alemanyes.
Les dues alemanyes, sí senyor.
I ens van tocar eliminar els dos.
Els dos.
Sí, bueno, no? A veure,
què tiempos aquellos? Què tiempos aquellos?
Déu-n'hi-do.
Bé, nois, arribem gairebé a les 12, per tant, avui sí que tanquem paradeta pel que fa a aquesta temporada de tertúlia aquí a la ràdio. Agraïm-vos doncs, que cada setmana doncs, ens hàgiu vingut aquí a acompanyar i a parlar del que ens agrada, no? De futbol, del Barça, del Madrid, del que sigui, no? Del que sorgeixi així. I res, que... Ja ens anirem veient. Eduard, moltíssimes gràcies per tot.
Sempre a la vostra disposició.
Molt bé, Josep.
Molt agraït d'aquesta temporada.
Fins la propera, vostra. Toni. Lo mismo digo. Nos vamos viendo.
nos vemos.
I bé, ho deixem aquí. Arribem gairebé a les 12, cap de setmana de Corpus, per tant, que el passin bé. Farà bon temps, diuen, per tant, doncs, a passar-ho bé. Tornem dilluns. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.